Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la.
Zero 12. La Generalitat al teu costat. Les tovalloletes humides s'han convertit en un residu molt perillós pels sistemes de sanejament de Catalunya. A diferència del paper higiènic que es desfà, les tovalloletes es desfilen i es barregen amb altres residus fins a provocar grans embussos. Aquests provoquen un sobrecost de 500 a 1.000 milions d'euros l'any a tota Europa que paguem entre tots el rebut de l'aigua. Recorda, el vàter no és una paperera. Evitem problemes a les depuradores fent una bona gestió de l'aigua i dels residus d'higiene personal a la llar. Troba més informació a gencat.cat/ACA o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Benvolguts oients, ben trobats sigueu al programa Debat a Bat. Avui, a l'entrevista, tindrem amb nosaltres la Natàlia Méndez, directora de la Fundació Arrels. I tot seguit us facilitarem l'agenda i les notícies de la setmana. Que gaudiu el programa.
Vivim aquests dies el final, la clausura de l'any jubilar de la Misericòrdia. El diumenge passat ho fèrem a la catedral, amb molta alegria i amb molt d'agraïment per part de tots els lleidatans de la diòcesi que vinguéreu allí. El diumenge 20 sabeu tots que ho farà el Papa Francesc a Roma. Ell tot sol eixe dia ens dirà: s'ha acabat l'any jubilar. M'agradaria dir-vos a tots que el que diu el Papa és cert. L'any jubilar tenia un principi i té un final. El contingut de l'any, la misericòrdia, no s'acaba mai. Ho resem en el Salm: la teva misericòrdia, Senyor, és eterna. M'agradaria dir-vos que continueu implorant al Senyor que vos faça misericordiosos com ell. Era el lema d'aquest any que ha acabat. Seria una tentació fortíssima el pensar que la misericòrdia s'acaba amb l'any. Nosaltres continuarem mirant al Senyor per a que ens ompliga el cor, les mans, les cames, tot de misericòrdia cara als demés, als nostres germans. És el que espera ell des del seu evangeli, des de la seva vida, aconseguir per a nosaltres. Germans, germanes, treballem tots per la misericòrdia de Déu. Vulguem realment que la misericòrdia no s'acabi mai en la nostra vida, a la família, en el lloc de treball, en la política, en el carrer, en tot moment i en tota circumstància.
Notícies del Bisbat.
Ordenació del prevere Josep Soler.
Aquest passat diumenge, dia 13 de novembre, ha estat ordenat el sacerdot de mans del bisbe de Lleida, mossèn Josep Soler. En la cerimònia celebrada a la catedral també s'ha clausurat l'any jubilar de la Misericòrdia. Uns 80 sacerdots han acompanyat el nou prevere en una catedral amb més de 450 fidels. És la primera ordenació d'un fill de la diòcesi en el magisteri del bisbe Salvador Jiménez. El nou prevere, en les seves paraules d'agraïment, ha dit: «Ja sóc capellà per sempre, com Déu volia des d'abans del meu naixement. Josep Soler Sans, fill de les Borges Blanques, oficiarà la seva primera missa el proper dia 20 de novembre a l'església parroquial de les Borges Blanques.
Un missioner de la Misericòrdia de Lleida imparteix cursos a El Salvador i Hondures.
Mossèn Gerard Soler ha estat convidat la segona quinzena d'octubre a Sant Salvador i Sant Pere Saula, Hondures, per donar uns cursos de litúrgia a diverses parròquies i comunitats. Com a apòstol de la Misericòrdia, anomenat pel Papa Francesc, ha parlat essencialment dels sacraments de l'Eucaristia i del de la Reconciliació, com a do de la Misericòrdia del Pare. Beneiré el Senyor, ha dit, que m'ha coincidit viure totes aquestes experiències i exercir intensament el ministeri del missioner de la Misericòrdia.
Novenes jornades de formació de catequistes a Caldes de Montbui.
Caldes de Montbui ha acollit aquests passats 11, 12 i 13 de novembre les novenes jornades de formació de catequistes organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequistes de Catalunya i de les Illes Balears. L'Església Parroquial de Santa Maria i l'Escola Pia de Caldes han estat els espais on s'han desenvolupat aquesta formació, que com cada any aplega més de 300 catequistes de les diòcesis catalanes, entre ells el d'una delegació de la nostra diòcesi, que aquest any ha estat acompanyada pel nostre bisbe Salvador Jiménez.
Marta Trepat reflexiona sobre el goig de celebrar, a l'IREL.
La psicòloga Marta Trepat ha impartit aquest passat 10 de novembre a la seu de l'Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida la conferència titulada El goig de la celebració. La conferència ha estat emmarcada en el cicle de conferències en motiu de la celebració del 25è aniversari de la seva fundació. La pròxima conferència serà el 15 de desembre i anirà a càrrec de Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Joan Maragall.
El Bisbat de Lleida i Sant Joan de Déu impulsen una residència per a 30 persones amb trastorn de salut mental.
El Bisbat de Lleida i Sant Joan de Déu Terres de Lleida, entitat que integra el Centre Sant Joan de Déu d'Almacelles i el futur nou Hospital de Salut Mental de la capital del Segrià, han establert les bases per a la futura llar residència. L'equipament, amb una capacitat de 30 persones, prestarà atenció social i sanitària a persones amb trastorns de salut mental. El bisbe Salvador Jiménez i el director gerent de Sant Joan de Déu de Terres de Lleida, Pere Vall Rivera, han formalitzat avui un acord de col·laboració per a ubicar la llar residència de salut mental als espais residencials de la Casa de l'Església Acadèmia Mariana.
L'entrevista.
Déu us guard, amics. Benvinguts un altre cop a l'entrevista del programa de Bat a Bat. Avui tenim amb nosaltres a la Natàlia Méndez, que és la directora de la Fundació Arrel Sant Ignasi, que ens ve a parlar de la campanya dels dies de les persones sense llar. Benvinguda, Natàlia.
Hola.
Què és el Dia de les Persones Sense Llar?
Doncs el Dia de les Persones Sense Llar se celebra cada any per posar damunt de la taula la situació que pateixen moltes de les persones de la nostra ciutat i de totes les ciutats. Clar, les persones sense llar hi són sempre, per tant, cada dia podria ser el seu dia, però busquem un motiu, un dia especial, per realment per prendre consciència de la gravetat d'aquest problema. Clar, quan parlem de les persones sense llar, estem parlant d'aquelles persones que ja estaven en crisi abans de la crisi, aquelles que viuen al carrer o que viuen en unes situacions molt inadequades, amb molt poca estabilitat, i que normalment invisibilitzem. Per això aquest any, una mica, bueno, una mica no del tot, el lema de la campanya gira al voltant de la noció de dignitat amb la idea de fer-me visible per dignitat cap persona sense llar. I ho celebrarem el 24 de novembre.
I aquesta campanya es fa només a Lleida?
No, és una campanya que té abast estatal. Llavors, des de Càritas i altres entitats, FACIAM i FPSA, aquí Xapsul, llavors el que fan és promoure que dins de totes les ciutats es mobilitzin diverses activitats, perquè clar, cada situació és concreta i cada entitat és concreta, però, per exemple, hi ha una flash mob pensada perquè se celebri a la mateixa hora a totes les ciutats de la península.
No obstant, aquí a Lleida sembla que el pes recau més sobre la Fundació Arrels.
Sí, normalment l'organitzem nosaltres, però en coordinació amb Càritas.
Què té d'especial Lleida?
Lleida, què té d'especial? Doncs, per exemple, el temps. El temps, la campanya se'ns escau a novembre, que ja fa molt de fred i que viure al carrer suposa passar-s'ho molt malament. Aleshores, sí que hi ha dispositius, hi ha plans d'acollida que nosaltres voldríem que fossin per tot l'any, però que a l'hivern són molt més crus. Llavors, la situació que s'endureix i, per tant, hem de batllar encara més perquè el dret a l'habitatge sigui un dret assequible a tothom.
Quan nosaltres parlem de llar, tothom ens pensem que sabem el que és una llar. Bueno, en principi ho sabem, de fet. Però vosaltres que esteu al costat de les persones sense llar, quina perspectiva teniu de la llar?
Clar, normalment, quan parlem de les persones sense llar, tothom de seguida pensem en la gent que dorma sota un pont. Clar, la llar va molt més enllà del fet de no tenir sostre. Una llar és l'espai on tots plegats ens podem sentir segurs, ens podem sentir acollits. És un espai de tranquil·litat, és un espai que ens permet somiar, que ens permet projectar-nos, que ens permet compartir amb els amics, on podem dinar calent, on podem no passar fred. Clar, tots aquests aspectes més pràctics, però també més psicològics, és tot del que estan mancats les persones que estan en situació de sense llar.
Clar, tots aquests aspectes que ens nomenes ens afecten molt més de lo que nosaltres ens donem compte en el nostre dia a dia, doncs.
Esclar, perquè, clar, no, només imagina't el teu dia si et lleves i què fas normalment? Doncs vas al lavabo, però si no tens llar, no tens lavabo. I et dutxes. Si no tens llar, no tens dutxa. I llavors, si vius en família, esmorzes, veus els fills, veus el... Clar, si estàs sense llar, no tens ningú a qui dir bon dia. I el dia continua sent un seguit de tot el que et falta en comparació a la gent que tenim una situació més normalitzada.
Molta gent té la imatge de que les persones sense llar són gent com a bastant passiva, però aquest dia està dedicat a ells. Mm. Ells prenen algun tipus d'acció?
Clar, és que la imatge de passivitat una mica... Sempre em suggereix que ens és molt fàcil jutjar l'altre. No hem de partir de la base que quan ningú desitja per si mateix ser una persona sense llar. No? Jo no em visualitzo com una persona sense llar i no m'hi visualitzava quan era petita. Però les persones que estan al carrer tampoc s'ho imaginaven que acabarien així. Llavors hi ha tot un seguit de processos i de camins pels quals s'arriba a una situació tan terrible. No? De trencar lligams... De no poder construir, de no tenir prou forces per anar afrontant la teva vida. Llavors és una duresa que sí, pot ser que en algun moment et faci passiu, però no per manca de lluita, sinó perquè totes les teves lluites les has acabat perdent. I recuperar les ganes de lluitar quan sempre has perdut és molt difícil. Clar, per la campanya, precisament per nosaltres és un espai on les persones sense llar es dediquen i poden expressar. Tenir la possibilitat de paraula. De fet, tota la campanya es belluga al voltant d'un manifest que són ells mateixos els que donen totes les idees, els que ens demanen, el que diuen, el que volen dir. No? A vegades nosaltres ens sentim portaveus, els que no tenen veu. Cada cop més el que volem és que ells mateixos la facin sentir la seva veu. I això és possible i ho anem veient. Ara és un procés que s'ha d'anar treballant perquè no hi estan acostumats. De fet, no estem acostumats ningú que ens posin un micro davant i poder explicar una història.
Cert, cert. Aquest dia és per ells, però també és per fer saber a tothom el que està succeint. És una realitat que tenim tots a tocar. Les persones que escolten, com poden participar en aquesta campanya?
Clar, hi ha diverses maneres de participar en la campanya. Els actes que farem, que els farem el dia 24, que és dijous, seran sobretot una flash mob cap a les 12 a l'IAI i una exposició. Això és obert a tothom i tothom està convidat a poder-ho visitar i a poder-se ajuntar en aquesta reivindicació del dret a l'habitatge. També celebrem una pregària el mateix dijous a la parròquia de Sant Ignasi, una mica també per mirar-nos tots cap endins i veure Com ens afecta i a què ens mou la situació del sensellarisme? I el diumenge següent, que és el 27, si no m'equivoco, hi ha l'Eucaristia per les persones sense llar, en la qual nosaltres recordem les persones sense llar que s'han anat morint al llarg dels anys d'existència de la Fundació. Llavors, tot això són actes on es pot participar, també es pot col·laborar econòmicament. Hem posat en marxa una campanya en el Giving Tuesday a Migrano de Arena amb el hashtag perquè la motxilla deixi de ser la casa. Llavors, aquí es pot entrar i es pot col·laborar una mica econòmicament, si ve de gust.
Aquesta imatge que dius de la motxilla deixi de ser de la casa, és a Lleida, que són tan típics els caragols que van carregant la seva caseta a l'esquena, sembla que ens, bueno, com a mínim, a mi m'està impactant.
Sí, home, impacta molt perquè, a més, el hashtag no ens l'hem inventat. És una situació real d'una persona que ho va comentar a l'educadora de referència, que se li havia trencat la motxilla i que en necessitava una altra perquè, si no, no tenia casa. Clar, amb una educadora això la colpeix i a tot arrel ens colpeix i a qualsevol persona que escolti colpeix, perquè no és just que la motxilla sigui la casa d'algú.
Com és per vosaltres, o per tu, estar al costat d'una realitat com aquesta? Com t'impacta?
Impacta... Clar, jo fa ben bé 11 anys ja que estic a Reus i em continua impactant. No és una realitat d'una duresa jo crec que extrema, i que et fa donar compte, per un cantó, del privilegi de la meva vida ordinària i quotidiana, i també del privilegi de que em deixin estar al seu costat, no? De que les persones que pateixen ens deixen a nosaltres poder-los acompanyar en un tros del seu camí. I jo penso que ho agraeixo profundament.
Què ens ensenyen aquestes persones?
Ens ensenyen humilitat. Ens ensenyen humilitat, ens ensenyen capacitat de supervivència, ens ensenyen que val la pena continuar lluitant en el dia a dia. Ens ensenyen que no som qui per canviar la vida de ningú, però també ens ensenyen que podem estar al seu costat.
I com encaixa tot això en la teva vessant de persona de fe?
Clar, per mi... A veure, per mi és com a molt, molt significatiu, perquè és estar al costat de persones que pateixen, que remet, a mi em remet a la creu, al Crist sofrent, al patiment carregat sobre les espatlles. I alhora... També és un espai com on en mi, almenys, s'enforteix molt l'esperança. L'esperança i la consciència de la gratuïtat de la salvació, que no m'eximeix de tota la meva capacitat creativa, de tota la meva capacitat de presència i de tota la meva capacitat de lluita per intentar que les situacions injustes no es vagin repetint. Aleshores, clar, ara en aquest moment per mi també... Entenc cada cop més la meva tasca com un deixar espai, buidar-me de mi mateixa perquè l'altre sigui, l'altre pugui créixer. I a partir d'aquí jo penso que és on Jesús actua i salva tota la humanitat, no? Amb cada petita cosa, amb cada petit gest que fem o que deixem de fer, allà hi és present ell.
És a dir, que aquest sentir-te a prop del Crist sofrent i buidar-te... D'alguna manera és el que t'està motivant a una acció o a aquesta acció dintre de la Fundació Arrel Sant Ignasi?
Sí. És com a difícil d'explicar, eh? Però és com ser molt present, deixant espai perquè ell sigui molt present, no? I que en la relació amb les persones que acollim, i jo potser no acullo tan directament les persones en concret, jo estic en feines de gestió i de direcció i davant d'un ordinador, però tota la tasca que fem és deixar un espai per possibilitar que la vida creixi.
Això d'estar al costat del Crist sofrent impressiona. Què se sent a l'estar al costat del Crist sofrent?
Què se sent? Se sent ràbia i petitesa. Se sent ràbia, petitesa, se sent incomprensió. Bueno, almenys jo, eh? a vegades fins i tot indefensió, no? De dir, com és possible com que hi hagi tant patiment i que tu el carreguis? I alhora, el que deia abans, no? Això s'acompanya com d'una consciència molt forta de la llavor de salvació, de la resurrecció, no? De dir, aquest patiment, aquesta realitat, no té l'última paraula. L'última paraula la té la vida.
A mi em dóna la impressió de que, quan sentint-te parlar, que tens una consciència molt gran de tot el que és aquesta realitat. I el que em pregunto és, les persones sense llar, quin grau de consciència tenen de la seva pròpia realitat?
Hi ha de tot. Hi ha de tot. El que passa que a vegades la pròpia realitat es pot disfressar, però també et pots acostumar a viure en la duresa i pensar que la duresa és lo normal, no? Allò de creure que és normal no tenir casa, però també és normal no tenir amics, o és normal haver de demanar un tiquet per poder menjar. I això t'hi acostumes. I clar, com que és normal, doncs no cal fer res per deixar d'estar aquí. Clar, la nostra feina o la nostra tasca és poder estar al costat d'aquestes persones i sense forçar res, anar veient que la normalitat és que siguis feliç, que la normalitat és que creixis, que la normalitat és que riguis, que la normalitat és que parlis.
Clar, suposo que els que descobreixen això no ho descobreixen d'avui per demà.
No, els processos són lents, els processos són molt lents i són gent que ha après a desconfiar perquè només han rebut que coses dolentes. I quan algú està acostumat a desconfiar, costa molt tornar teixir un vincle sa en el qual es puguin sentir estimats i, per tant, amb ganes i amb capacitat de poder continuar endavant.
El fet de que ells visquin tot el seu entorn, tota la realitat, amb aquesta desconfiança, que suposo que ve de la por i d'antecedents d'haver rebut males respostes o el que sigui, però el fet de que succeeixi això, com aconsegueixen arribar a un grau de confiança? O potser, millor dit, si no és confiança, què estan? Com a l'expectativa, a veure què passarà?
És que cada relació és especial, no? Llavors és una mica, jo sempre penso en la història del petit príncep i la guineu, no? Aquest anar a poc a poc, no? El domestica'm. Però domestica'm no ho faràs ràpid, haurà de ser cada dia, haurà de ser cada moment, ha de ser d'una determinada manera. I cada relació es tracta de trobar de quina manera ens podem domesticar mútuament per poder arribar a créixer com a persones tots plegats.
En totes les situacions punyents hi ha unes grans oblidades, que són les dones. Tenim dones sense llar?
Sí que hi ha dones sense llar. En número són menys, però amb realitats molt crues i amb dificultats molt severes, i quan una dona arriba a estar en situació de sense llar és molt difícil el procés de recuperació i molt llarg.
Per què?
Perquè ja han esgotat totes les sortides possibles. Quan arriben en situació de sense llar ja han passat per tot.
Vols dir que
estan com molt destruïdes internament.
Vols dir que fins que han arribat en aquell moment han tingut més recursos?
Clar, han utilitzat més recursos. Per exemple, la prostitució és un recurs que la dona utilitza amb més freqüència que l'home.
I quan la dona es prostitueix, llavors es trenca alguna cosa molt
important.
Ja se'ns acaba el temps. Voldries dir alguna cosa a la nostra audiència?
Home, animar tothom a participar als actes de la campanya de les persones sense llar el 24 de novembre i el 27 de novembre.
Doncs moltes gràcies per la invitació. I fins aquí l'entrevista d'avui, amics. Fins a la setmana vinent. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Taula rodona ecumènica en el marc de la Setmana de la Bíblia.
L'Acadèmia Mariana acollirà el dimecres 25 de novembre una taula rodona ecumènica amb el títol La Bíblia que ens uneix, moderada per Cesc Agustí. Serà a les 7 de la tarda, dins els actes de la Setmana de la Bíblia.
També dintre de la Setmana de la Bíblia tindrà lloc una taula rodona de frontera.
la Sala Jaume Magre acollirà el dijous 24 de novembre la taula rodona Per què cal llegir la Bíblia avui, moderada per Marc Pérez. Serà a 8:15 de la tarda.
Assemblea de Càritas Diocesana de Lleida.
Càritas Diocesana de Lleida celebrarà el dissabte 26 de novembre la seva assemblea diocesana al Col·legi Maristes Montserrat. Aquest any el títol de l'assemblea serà La font de la nostra alegria. L'assemblea començarà a 9:00 del matí fins a 6:00 de la tarda.
El pensament.
La vida és i serà allò que en fem, d'ella de ben segur. I sobretot, serà el conjunt de significats, de sentits que nosaltres decidim donar-li. Àlex Rovira.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Setmana bíblica i diumenge de la paraula. Desconec si els bisbes i els sacerdots proposem massa exigències als altres cristians. Volem que conegueu la paraula de Déu, les veritats de la fe, la moral cristiana, una mica de la història de l'Església i de les tradicions locals. Volem que celebreu els sacraments. Volem que sigueu generosos, veraços, col·laboradors, respectuosos. Volem que dediqueu temps a la pregària personal i comunitària. Volem, en definitiva, que estigueu plens de la saviesa del Senyor i la poseu en pràctica. És massa el que us demanem? Les peticions i les exigències no són ocurrències dels pastors. Naixen de la voluntat de Jesucrist i ens afecten també i sobretot als responsables de les comunitats cristianes. El que us demanem ens ho ha d'exigir i us ho hem d'exigir també nosaltres. Això d'alguna manera ens disculpa i ens impulsa de nou a sol·licitar de tots exemplaritat i autenticitat evangèlica. Dic tot això per la següent informació que es converteix al seu torn en petició. Els bisbes de la Tarraconense hem acceptat amb entusiasme la proposta de l'Associació Bíblica de Catalunya en el sentit de ressaltar una vegada més a tots els cristians la importància fonamental de la paraula de Déu com a llum i guia per a la vida. L'escolta, la lectura o l'oració que cadascú fa de la paraula li possibilita la conversió personal i l'adequació de la seva vida. El primer diumenge d'Advent, que es comença l'any litúrgic amb un nou leccionari per a la celebració, serà el moment de la concreció de la proposta en les homilies i comentaris corresponents. La setmana posterior s'exposaran les Bíblies a la catedral. Hi haurà també xerrades i cursets bíblics. En aquest breu comentari setmanal només pretenc transmetre uns consells que us han repetit moltes vegades els vostres pastors. Per això vos dic, procureu tenir una Bíblia a la llar i que tots els membres de la família n'estiguin assabentats. Acostumeu-vos a llegir cada dia uns quants versets de la paraula de Déu. Ensenyeu a llegir als vostres fills i nets utilitzant els llibres bíblics. Acompanyeu els nens i joves de la catequesi amb lectures de la Bíblia. Reseu uns minuts al dia fent ús de la paraula de Déu. Escolteu amb molta atenció les lectures bíbliques en les celebracions comunitàries. Prepareu amb cura les lectures en públic des de l'ambó, que tots us escoltin. Participeu en els grups bíblics i en les xerrades parroquials sobre la Bíblia. Deixeu-vos informar i formar pels que han estudiat ja la paraula. Consulteu els dubtes. Ateneu amb bon ànim les homilies. Els sacerdots s'esforcen molt en la seva preparació. Que els leccionaris siguin guardats amb dignitat i exposats amb veneració. Gràcies, amics.
Bé, amics, ja hem arribat al final del nostre programa. Us convidem a quedar-vos amb la imatge del Crisofren que ens parlava la Natàlia Méndez. Fins la setmana vinent.